Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. Jornada de trànsit intens i amb pics d'embossos en els accessos a Palma per mort de l'operació Nígul, avui que s'ha materialitzat el canvi de temps que es preveia de fa dies. Fins a mitja hora, un reforç d'efectius policials s'ha desplegat a punts neuràlgics de la ciutat per evitar el col·lapse circulatori en dies ennigulats com aquest. Són dies més complicats perquè hi ha més turistes que volen accedir al centre en cotxe, no poder anar a la platja. En aquests moments, els agents ja marxen de la plaça Major amb avingudes i al Passeig Mallorca amb Jaume III i la situació, segons la mateixa policia local, ja es dona per controlada. En uns minuts el Servei de Meteorologia ens explicarà la previsió amb més detall per les pròximes hores, una previsió que tant condiciona la mobilitat, qüestió que centra la nostra atenció també avui pel debat al ple extraordinari del Consell de Mallorca sobre la llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Una regulació que el govern ha rebutjat que entri en vigor aquest mateix estiu per la via del decret llei, com ha proposat el PSIP, que hi donaria suport a la iniciativa en aquest format. L'executiu, però, rebutja trepitjar l'autonomia de la institució insular i assegura que la norma seguirà la tramitació prevista. Tot d'una, sentirem totes les veus protagonistes d'aquest assumpte destacat d'aquest divendres 5 de juny. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les declaracions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire. Si desvincula.
El president espanyol ha negat el guant en aquesta presumpta trama per torpedinar les investigacions judicials al seu partit i al seu govern i assegura que mai hauria tolerat les maniobres de l'exmilitant socialista.
No va passar per millorar les condicions del 03 més precari.
Les negociacions entre la patronal i els sindicats permetran acostar el sou de les treballadores de les escoletes privades als de l'escola concertada, uns salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros i un acord, però, que no tots veuen amb bons ulls perquè no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector 03.
A Mallorca, un dia i mig després de l'inici de l'incendi al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta les brases s'extingeixi. Els tècnics dels bombers apunten que l'incendi encara crema i que s'allargarà la seva extinció. L'Ajuntament, mentrestant, està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals.
A Eivissa marxa enrere el projecte de construcció d'un aparcament de gairebé 750 places al barri de Sarreal, a Vila. L'Ajuntament hi ha renunciat davant l'oposició dels veïnats. Ho ha anunciat avui matí l'alcalde Rafael Triguero. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, així és. Gir inesperat dels esdeveniments. Just quan els veïns i membres del Partit Socialista anaven a entregar 2.500 firmes reclamant que es paralitzés el projecte d'aparcaments a Sarreal, l'alcalde ha sortit de l'edifici on es troben algunes de les dependències municipals i ha mantingut una conversa amb ells, moment en què els veïns li han tornat a retreure el projecte. Estaven enfadats. Pocs minuts després, ja davant dels mitjans, l'alcalde ha dit que s'anul·lava el projecte d'aparcament a Sarreal i que la setmana que ve presentarà una nova proposta de pàrquing a altres punts de la ciutat.
A Menorca, el govern ha denegat la petició del Migjorn Gran per instal·lar maques, parasols i altres serveis a la platja de Sant Tomàs. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una decisió sense precedents en una zona ja urbanitzada. L'argument és la manca d'arena que hi ha a la platja, que es considera insuficient per posar-hi aquests serveis. L'Ajuntament ha recorregut la decisió i avui mateix s'han citat amb els tècnics de la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua per medir de nou la superfície i mirar d'encabir-hi aquests dispositius. El consistori confia que acabi acceptant costes a posar una part d'aquests serveis, però adverteix que caldrà modificar i licitar de nou el contracte, la qual cosa requerirà d'unes setmanes encara com a mínim.
En els esports, la selecció espanyola protagonitza la jornada d'avui en el partit contra Anglaterra. En Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La selecció de les mallorquines Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales se juga avui bona part de la classificació pel pròxim Mundial. Serà contra Anglaterra, líder de grup, a l'estadi de Somos, a partir de les 9 del vespre, amb la retransmissió del partit per IB3 Ràdio, amb tota la prèvia, des de les 7 i mitja. Per altra banda, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga després d'eliminar Manzanares a la tanda de penals per 5-4. El partit de desempat va acabar 2-2 i després de la pròrroga, als penals, Carlos Barrón i Manolo Piqueras varen ser els herois de la classificació. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delphi Brea s'han classificat per les semifinals del Major d'Italià a Roma.
I quant al temps, ho dèiem fa un minut, s'ha notat ja la davallada de temperatures en un episodi també de mala mà, ja s'han desactivat els avisos, però a Menorca la maror es mantindrà durant bona part del capvespre. La previsió per les pròximes hores. En Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem tingut una jornada marcada per el vent de gregal, que al llarg de les primeres hores del dia ha bufat amb força i hem arribat a tenir registres que han girat entre els 50 i els 70 km per hora. En conseqüència, a la costa més exposada, l'onatge ha estat molt intens. De fet, a la boia de la Dragonera hem arribat a tenir una altura màxima de l'onatge de fins a 4,7 metres. Així tot, a hores d'ara, el vent ja ha començat a afluixar i tot i que pel que resta del dia a la costa més exposada del vent encara tindrem forta maror, esperant que a partir de demà ja tinguem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. A més, a les zones situades més exposades al vent han tingut una baixada del termòmetre. De fet, avui esperant que la temperatura més elevada giri aproximadament entre els 23 i els 29 graus. I d'altra banda, quant al cel, tot i que durant la major part del dia han tingut un cel molt tapat, esperant que a partir del capvespre es comencin a obrir més clarianes començant pel nord del territori i que passaran vist el cap de setmana. En principi, condicions molt tranquil·les, tornarem a tenir molt de sol, el vent bufarà fluix, les condicions marítimes milloraran molt i també tindrem un termòmetre en augment.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El Consell de Mallorca acaba d'aprovar, sense sorpreses, la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, que, si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de 2027.
Vull aprofitar per agrair a tots els partits polítics en representació en aquesta institució. I ho faig de tot cor, perquè avui aconseguim una cosa molt important. Aconseguim aprovar aquesta regulació sense cap vot en contra en aquest Consell de Mallorca.
Així felicitava el president del Consell, Llorenç Galmés, a tots els representants dels grups polítics en finalitzar el ple extraordinari que ha donat el vistiplau al text, que ara serà remès al Parlament per la seva aprovació definitiva. Només Vox s'ha sortit del guió previst i, finalment, s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia oposat des del primer moment. La resta de grups del Consell hi han votat a favor. Així tot, les crítiques a Olívia Navarro han estat molt dures.
Sí, tota l'oposició, és a dir, Ves per Mallorca, PSIP i Coalició per Mallorca, i coincideix, la normativa arriba massa tard. És la portaveu dels econacionalistes, Catalina Inés Perelló.
Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida i que va fer el Partit Popular, va votar en contra l'any 2024.
A partir d'aquí, divagacions sobre els motius pels quals s'acabarà aquest mandat sense que possiblement doni temps a regular aquesta entrada de vehicles. Antoni Sales, de Coalició per Mallorca, ho té clar. El PP diu no té cap interès en evitar el col·lapse i la saturació a l'illa.
El manco, siguin honestos com vots i diguin que volen omplir Mallorca de gent. Molta gent, dobbes fàcils i preball. Perquè aquesta llei podria haver estat aprovada l'any passat.
La portaveu socialista Catalina Cladera ha anat més enllà, manifestant les seues sospites que darrere l'abstenció de Vox hi ha un pacte per mantenir el vicepresident de la formació, Pedro Bastar, després del polèmic ús personal que va fer de cotxes oficials.
No sé si això es vot d'avui, s'abstenció, o el fet que hagi duit la llei que fins ara Vox li bloquejava, és a canvi de la cadira del senyor Bastar. I no sé si això et serraó perquè no surtin els informes que té aturat vostè, senyor Galmés, per no cessar en el senyor Bestar.
I és que precisament l'abstenció de Vox, quan fins ara s'havia mostrat molt crític amb una norma que, segons entenia, bloquejava el lliure accés entre comunitats espanyoles, ha estat de les poques sorpreses d'aquest ple. El seu portaveu, Antoni Gili, ha argumentat el canvi de posició, reconeixen que sí que hi ha saturació viària, però creuen que aquesta no és la solució.
Entendemos la preocupación de todos los ciudadanos, pero también porque creemos que Mallorca merece soluciones. Soluciones más ambiciosas, soluciones más profundas más eficientes de las que aquí ustedes hoy plantean.
El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha estat l'encarregat de defensar la normativa, reconeix que l'actual situació de saturació és insostenible i assegura que aquesta llei serà una eina més per millorar la situació. Confia que pugui entrar en vigor l'estiu de l'any que ve, perquè es podrà aplicar tot d'una, s'aprovi sense esperar a desenvolupar reglaments.
Això sí, de moment Rubio no concreta el nombre de vehicles que s'autoritzaran ni les taxes que s'imposaran. Sí que ha fet, però, una primera estimació. Diu que ara mateix en podrien sobrar entre 90.000 i 120.000 vehicles a Mallorca. L'objectiu, ara diu, és agilitzar al màxim els terminis.
Aquesta llei deixa de ser un desig per ser una realitat. Dins una de les disposicions finals, la segona, es regula de manera clara que la llei té plena efectivitat des de la seva entrada en vigor, sense haver d'esperar el desenvolupament reglamentari.
Tot i que ha agraït la postura a favor de l'oposició, fins i tot també ho ha fet amb l'abstenció de Vox, ha carregat de manera especialment dura contra la portaveu socialista Catalina Cladera, a la que ha acusat de no estar a l'alçada del debat i de bloquejar mesures quan ella era la que presidia la institució.
En paral·lel a aquest debat, el govern ha rebutjat regular per via decret l'entrada de cotxes a Mallorca, tal i com proposen els socialistes. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, considera que aquesta via suposaria un atac a l'autonomia del Consell.
La resposta arriba després que el PSIP oferís els seus vots per a que accelerar l'aprovació de la mesura. Costa ha qualificat la proposta dels socialistes de maniobra desesperada davant el fet que sigui el Partit Popular qui impulsa aquesta limitació que no van aprovar els anteriors governs progressistes.
Los mismos que no querían saber nada de la propuesta cuando gobernaban, ahora tienen una prisa tremenda y hay que aprobarlo por decreto ley. Oiga, poco de coherencia no estaría mal. En este caso, del Partido Socialista.
Mentrestant, a Eivissa, desplegament de càmeres de vigilància a l'illa per controlar-hi l'entrada de vehicles. El Consell implanta aquesta mesura de control en col·laboració amb la DGT per garantir el compliment de la posada en marxa de la regulació de l'entrada i circulació de vehicles a aquesta illa. Ivonne Aranyó.
Actualment, el Consell ja té dues càmeres de lectura de matrícules al port d'Eivissa. També es farà ús de càmeres mòbils en zones de més afluència de vehicles. Roberto Algaba és el director insular de transports.
A partir del 1 de junio han entrado en vigor los cupos que regula la ley de limitación de vehículos y desde el Consell de Eivissa se está teniendo el control de las matrículas, bien a través de las cámaras que están instaladas en el puerto o con cámaras móviles que se moverán en los sitios de mayor saturación y que comprobarán las matrículas. Todo aquel que no tenga una autorización, pues entonces podrá ser sancionado.
La institució insular desplegarà noves càmeres que sortiran a licitació per ampliar la capacitat de control a altres punts de l'illa. I s'està treballant amb els ajuntaments per integrar dispositius de lectura de matrícules a càmeres ja existents, com les de l'aeroport del municipi de Sant Josep. D'ençà que enregistren les matrícules que no tenen autorització, hi ha un termini màxim de 2 anys per iniciar l'expedient sancionador.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb qüestions relacionades amb l'habitatge. L'Ajuntament d'Eivissa ha denunciat un nou assentament il·legal al municipi, Carmen Cires.
Ho ha denunciat davant el Seprona de la Guàrdia Civil. En aquest cas es tracta d'un campament de tendes de campanya que ha aparegut els darrers dies enmig de l'espai protegit de ses feixes. El consistori està preocupat sobretot pel risc d'incendi. Aquest matí s'hi podia veure gent acampada entrant i sortint de l'aigua moll, inclòs dins la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. Alguns dels habitants de les tendes provenen del desallotjament recent a Sa Joveria, i és que recordem, aquesta setmana, dimarts, es desallotjava l'assentament de Sa Joveria i el mateix dia la policia local de Sant Josep va detectar un nou assentament al Parc Natural de Ses Salines a la zona de la Xanga, que va desallotjar entre dimarts i dimecres.
També a Eivissa, un home de 79 anys ha aparegut mort sense signes aparents de violència a una zona propera a Portinatx. La Guàrdia Civil n'investiga els motius.
Es tracta d'un home alemany allotjat a un hotel de la zona que, segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, estaria fent una ruta de senderisme per una zona de bosc propera a Portinatx, al municipi de Sant Joan de Labritja. Els agents de la policia local varen rebre l'avís de la troballa del cos a les 5 de la tarda d'ahir. En arribar al lloc dels fets, el van veure a terra sense signes aparents aparents de violència. La Guàrdia Civil espera ara el resultat de l'autòpsia per conèixer les causes concretes de la mort.
Més coses, Ciutadella manté els mateixos aforaments per als principals actes de les festes de Sant Joan. El Caragol d'Esborn té una capacitat per 27.600 persones, mentre que els Jocs d'Esplà per poc més de 25.000. Axel.
Són els actes més massius. El Caragol de Ses Voltes tindrà un aforament previst d'11.500 persones, mentre que el de Santa Clara, 7.600. Aquestes xifres s'han calculat tenint en compte tant la superfície disponible com les possibilitats reals d'evacuació en cas d'incident. Precisament una de les novetats del nou pla d'acció local de les festes de Sant Joan és que s'han comptabilitzat els hortals d'Esplà com a vies d'esponjament en cas d'emergència durant la celebració dels Jocs. Ho explica la regidora de festes, Esther Mascaró.
Aquests hortals formen part de la via d'evacuació d'Esplà. D'evacuació per treure gent d'Esplà cap amunt o d'evacuació de l'espai de Serena per treure gent d'enmig, diguem. Per això se compta la gent que cap dins Esplà.
Entre les mesures que incorpora el document destaca la regulació progressiva de l'edat mínima dels cavallers participants a la cavalcada. Després de l'acord assolit amb els caixers senyors l'any passat, es fixa l'edat mínima en 14 anys. No obstant, es preveu que l'aplicació sigui gradual d'aquesta mesura. Enguany es permet la participació de cavallers de 12 i 13 anys durant el matí de Sant Joan i de cavallers de 13 anys l'any que ve, de manera que serà a partir del 2028 quan no hi participi cap menor de 14 anys.
L'Ibedona, els Consells i l'Ajuntament de Palma podran aportar informació al sistema Biogen. El govern ha autoritzat la signatura d'un conveni perquè els serveis especialitzats en violència de gènere d'aquestes administracions puguin accedir també a aquest sistema Biogen.
L'eina integra informació policial, judicial i penitenciària sobre els casos de violència masclista i permet fer un millor seguiment a les víctimes. Segons el portaveu del govern, Antoni Costa, la mesura ajudarà a millorar la valoració del risc i reforçarà la protecció de les dones víctimes de violència de gènere.
Tot això amb l'objectiu principal de millorar l'eficàcia en la protecció de les víctimes, la valoració del risc i, en conjunt, protegir les víctimes de violència de gènere.
El govern mostra el seu respecte a la manifestació contra la massificació turística convocada per el 26 de juliol a Mallorca. Tot i això, el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha rebutjat les crítiques que asseguren que no s'ha executat davant aquest problema.
Costa ha defensat les mesures de contenció impulsades pel govern i ha afirmat que s'ha pres més iniciatives en aquesta matèria que en qualsevol altre govern anterior.
Respeto absoluto a la manifestació. Pero tampoco entendemos que se pueda decir el gobierno no ha hecho nada. Hombre, creemos que algo sí que se ha hecho. ¿Podría haber hecho mucho más? Aceptamos la crítica. Es más, creo que podemos decir, sin mentir en absoluto, que este gobierno ha tomado más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia.
Costa ha fet referència a la prohibició dels pisos turístics, a la lluita contra l'oferta turística il·legal, al creixement zero de places turístiques i a l'acord per reduir el nombre de creueristes a Palma. També ha aprofitat per criticar el PC perquè el seu parer defensa la contenció turística a les Balears, però a nivell espanyol no pren mesures de contenció a Aena.
També en clau turística, la Comissió Europea llançarà un expedient sancionador contra Espanya en considerar que el registre de viatgers vulnera la normativa sobre protecció de dades.
Des de 2022, la patronal hotelera, les agències de viatges, els cotxes de lloguer i les plataformes d'intermediació han protestat contra aquesta normativa que imposa el registre i contra la remissió massiva de dades dels viatgers i que va ser redactada, diuen, de manera unilateral i escana de la realitat operativa del sector turístic, que reclama ara la derogació immediata d'aquesta normativa i l'obertura d'un procés de diàleg.
I ho dèiem en titulars, la patronal i el sindicat de l'escola concertada comencen a negociar un nou acord autonòmic que permeti millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes privades amb les de l'escola concertada, que tenen uns millors salaris que van dels 1.700 als 1.400 euros. Aquesta solució, però, no satisfà els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI. Mantenen que aquest acord no resoldrà tota la problemàtica que hi ha al sector 03.
Malgrat les seves discrepàncies, els tres sindicats s'han assegut per negociar avui i han dit que les mobilitzacions al carrer es mantindran perquè aquest acord no resoldrà la disparitat de salaris que hi ha al sector 03, que compta en 7 taules salarials diferents a les illes. Sandra Serra de l'Estell ha defensat la negociació a més d'un nou conveni autonòmic.
Un conveni autonòmic sí que és possible. Si primer s'ha de fer un acord perquè aquestes millores arribin el més pres possible a les persones treballadores, d'acord. Però creiem que el conveni autonòmic se pot fer com s'ha fet en altres ocasions, en altres sectors.
Juan Carlos Lorenzo Duso, el sindicat majoritari a la concertada, en canvi, considera que la solució necessita d'un acord autonòmic. Els sindicats, a més, ja han rebut l'esborrany de la Conselleria d'Educació per garantir aquesta equiparació salarial d'una part del personal de 0 a 3. Segons Duso, al voltant d'unes 300 mestres i educadores de 134 centres es podran veure beneficiades d'aquestes millores a partir del gener de 2027.
Tenemos una financiación, una propuesta de financiación que nos permitirá reconocer y mejorar la situación del maestro de 03, del TEI de 03 y de todo el personal. Aquí no fraccionamos. Nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo para que todos los trabajadores de estos centros se vean beneficiados.
El vicepresident de la patronal dels centres CCI, Marcelino Prades, aposta per l'aprovació d'un conveni autonòmic, ja que diu que l'aprovació d'un acord estatal és un procés massa llarg. Tot i això, ha reconegut que les mestres de les escoletes no integrades perceben uns salaris baixos.
S'educadora, sa mestra, perdó, sa mestra, només escrit, són 800 euros mensuals, això és el que cobrarà més cada mes, i ses tècniques, ara per primera vegada, l'administració està oberta a pagar-los un CRIP, també, que fins ara aquest CRIP pues, no existia. És un CRIP aproximadament d'uns 150-160 euros.
Dilluns hi ha una nova reunió per abordar el conflicte laboral a l'educació 0-3 anys. En aquest cas serà la Conselleria de Treball per negociar la situació laboral de les treballadores afectades pel conveni estatal d'infantil, és a dir, les mestres i educadores que treballen a centres 100% privats i a les escoletes públiques externalitzades. A més, el pròxim dia 16 de juny hi ha una convocada una nova vaga per part dels sindicats Comissions UGT i l'ESTEI a tot el sector de l'ensenyament 0-3.
No deixem els assumptes relacionats amb els menors, en concret sobre l'impacte negatiu en el seu pensament crític que pot tenir la intel·ligència artificial quan està mal utilitzada, en especial quan sempre com a substitut de la generació de contingut. Un escenari que preocupa, ja que els estudiants arriben menys preparats a les universitats i a la vida adulta. Els experts insisteixen en la necessitat que siguin els alumnes mateixos qui creïn els materials, com ara resums o esquemes.
De fet, Mariona Pasqual, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, insisteix que quan escrivim a mà, la informació queda més fixada.
Les coses s'aprenen molt treballades, les feines més procedimentals també ho fem el mateix, ho aprenem fent-ho. I clar, si ho deixem de fer i ho donem i delegem aquesta feina a una intel·ligència artificial que molt ho fa per nosaltres, aquí és on tenim aquest problema de que no tenim pensament crític, és aquest problema on després mos costa estructurar les coses, mos costa sintetitzar, perquè sempre hem delegat aquesta feina com si no fos una mica responsabilitat nostra.
Assegura que substituir els processos humans per IA té conseqüències negatives.
Tenim un impediment en la memòria de treball, tenim impediments en la capacitat d'atenció, fins i tot, sí, o el fet que mos fa la feina. Quan xerrem aquests estudis, mos trobam que realment ha estat un estudi, una intervenció liderada, és a dir, que algú ha fet un modelatge, que algú ha ensenyat a fer servir aquesta eina. I quan s'ensenya i se fa servir com toca, és un gran recurs.
Pasqual explica que a la universitat es nota un canvi generacional per mort de la tecnologia i de retruc per la intel·ligència artificial.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui, dia 5 de juny, és el Dia Internacional del Medi Ambient i nombroses organitzacions reclamen més consciència contra el canvi climàtic. Enguany, la República d'Azerbaiyán és el país anfitrió amb el lema "Pel clima ja", centrat sobretot en l'acció climàtica urgent.
Entre els objectius d'aquest 2026 hi ha l'augment de les energies renovables, l'avanç cap a la neutralitat climàtica amb polítiques de descarbonització i la contribució de fons internacionals per donar suport als països més vulnerables.
I en aquest context, les entitats socials alerten del col·lapse del sistema de recollida de roba usada a les Balears, assegurant que l'augment de volum de roba recollida, la baixa qualitat de moltes peces i la manca de recursos estan posant en risc la seva activitat i una quarantena de llocs de feina d'inserció laboral. Afirmen que tan sols un 20% de la roba que recullen es pot aprofitar.
El que abans era un recurs s'ha convertit en un cost per a les entitats que es dediquen a donar una segona vida a la roba. Cada any gestionen unes 3.500 tones de tèstil, però cada vegada reben més roba bruta, rompuda o inservible. Un fet que incrementa els costos i en dificulta la reutilització. La xarxa d'economia alternativa i solidària REA reclama més recursos per part dels ajuntaments per fer front a aquests sobrecostes. Maria Jaume, presidenta de REAS.
Quan varen començar a fer números, ja els varen dir que no podien anar tot suportar aquesta recollida perquè ja quasi tot, el 80%, era rebuig. Nosaltres els varen dir que nosaltres estaven disposades com a entitats que sempre han fet la recollida a fer-la, però clar que havia de ser pagant.
Més de 250 fidels de les Balears es desplacen a partir d'avui a la península per participar en els actes presidits pel Papa, la majoria capellans, joves catòlics i seminaristes. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Pep Adrobé, que és vicari general del Bisbat de Mallorca, qui ha destacat la força ideològica que té una visita així en un context com l'actual.
I és que bona part de l'agenda del Papa està marcada pel seu compromís amb els drets humans, concretament de les persones migrants. Lleó XIV visitarà el moll d'Arguineguín, a Gran Canària, punt d'entrada de milers d'africans que se llancen a la mà per intentar aconseguir així un futur millor. Adrobé explica que aquesta visita és un homenatge de Lleó XIV al seu predecessor, el Papa Francesc, que havia manifestat la seva intenció de conèixer de prop aquesta realitat. I és que, segons Adrobé, el compromís amb els drets de les persones migrants és inherent a l'Evangeli catòlic.
El Papa no pot dir altra cosa. És a dir, l'Evangeli i tota la Bíblia parla d'immigrants, però sempre diu constantment tota la Bíblia acolliu els forasters, acolliu els immigrants. Nosaltres, l'Església ho té com a essencial. I no, és que dir fer el contrari seria anar contra l'Evangeli. Quan el Papa diu ja no pot fer altra cosa, és que no pot fer altra cosa. Els que ho fan malament són aquells que criminalitzen els immigrants.
La majoria dels balears que seguiran en persona el programa del Papa es desplaçaran a Madrid. També, però, hi ha un grup que anirà directe cap a Barcelona.
Ho dèiem en titulars, Pedro Sánchez nega ser el guant, com apunta l'UCO, i assegura que mai va donar ordres per entorpir les investigacions judicials sobre els casos de corrupció que l'afecten a ell o al seu entorn. Des de Montenegro, el president del govern espanyol s'ha desvinculat per complet de les trifulgues, ha dit, de Leire Díez. Afirma que mai les va avalar ni en va tenir coneixement ni informació. D'haver-ho sabut, ha afegit, no les hauria tolerat.
El president del govern espanyol ha assenyalat que les informacions conegudes els darrers dies sobre el sumari del cas Leire li causen decepció, preocupació i indignació. Sánchez també ha dit que els serveis jurídics del PSOE estan estudiant el contingut de la causa per emprendre mesures legals contra Díez en defensa de l'honor del partit. Insisteix que el seu govern és net i digne. Són declaracions de Sánchez des de Montenegro, on participa en una cimera de la Unió Europea amb els països balcànics.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
Sánchez també ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil després que Mercedes González reconegués haver-se reunit dues vegades amb l'exmilitant socialista, però que mai no varen parlar de perjudicar l'UCO.
Nou cas de violència masclista a l'Estat. Una dona de 51 anys ha estat assassinada aquest divendres a Màlaga. L'autor material del crim seria la seva parella, un home de 56 anys, que també ha aparegut mort al mateix habitatge on s'ha localitzat el cadàver de la dona.
El cos d'ella tenia ferides d'arma de foc. La troballa dels cadàvers ha tingut lloc en un habitatge a la zona nord de la ciutat. Segons han confirmat fonts policials, cap dels dos tenia antecedents en el sistema Biogen, ni entre ells ni per separat. La investigació continua oberta a càrrec del grup d'homicidis de la comissaria de Màlaga per tal d'aclarir els fets.
Tot això quan en la plana internacional estem pendents de l'ultimàtum donat per l'administració de Trump a les empreses estrangeres perquè deixin de col·laborar amb el govern de Cuba. A partir d'avui entra en vigor l'ordre executiva de la Casa Blanca més a dia 1 de maig, i amb la qual s'amenaça de congelar els actius en territori nord-americà aquells que treballen amb el règim cubà. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Un dia i mig després de l'inici de l'incendi al polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta el caliu s'extingesqui. L'Ajuntament està ajudant els empresaris afectats a cercar naus provisionals.
A partir de diumenge, les mascotes podran viatjar als busos interurbans del TIP.
Això sí, sempre que viatgin amb un cistell que no superi les mides establertes, similars a les registrades per anar amb un avió, una demanda històrica dels usuaris que, segons els animalistes, arriba tard i deixa fora els animals més grans.
I a Manacor s'ha inaugurat el nou centre cinegètic de Mallorca.
S'ubica a la finca de Samola Vella, Som Macià, i disposa de 47 hectàrees de terreny que es dedicaran a la promoció de la caça i l'agricultura tradicional.
Tot d'on en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobant les retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobo les retencions a la carretera d'Inca des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació de la via de cintura. També a la via de cintura trobant tràfic que comença des de l'estadi Balear fins al polígon de Can Valero i des de Son Rapinyo fins a Son Fusteret. A la carretera d'Andratx, sentit Palma, trobaran retencions des del portal Nous fins a l'incorporació de la via de cintura. I també tràfic lent a la carretera de Llumoller, cintura de l'aeroport. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, José. En Facundo Tenelli, el control tècnic. Començam.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, evoluciona de manera favorable l'extinció de l'incendi que va començar ahir de matinada en una nau del polígon industrial de Binissalem. Els bombers continuen refrescant la zona i retirant materials de l'interior, prioritzant la seguretat dels efectius. Passat l'hora baixa, decidiran si han de continuar fent feina o es pot donar per extingit. Allà és nostra companya Laura Marcos. Bon dia, compte'ns.
Bon dia. Durant les darreres hores, els bombers han aconseguit apagar gairebé tots els punts calents i han retirat de la façana les xapes que corrien risc d'esfondrament. Les tasques segueixen avui centrades a continuar amb l'extinció des de l'exterior. Cal recordar que des de la matinada d'aquest dijous l'incendi afecta principalment 3 naus, 2 d'una empresa d'esdeveniments esportius i la tercera d'una empresa de destrucció de paper. José Argandoña és tècnic dels bombers de Mallorca.
La evolución de las últimas horas es muy favorable. La verdad que hemos conseguido que la mayoría de puntos calientes pues ya no humen. Todavía estamos con algunas labores de remate. En una de las naves estamos todavía sacando material para acabar de rematar los puntos calientes que nos quedan. Y bueno, en principio vamos a dejar pasar la tarde, a ver si al final dejamos retén por la noche o no.
Durant tota la nit s'han fet 3 torns de feina amb els parcs de Solla, Alcúdia i Inca, que continua ara a la zona. Encara es desconeixen les causes de l'incendi i els bombers afirmen que serà complicat conèixer-ne l'origen perquè el foc ha destrossat la nau on es va iniciar.
Gràcies, Laura. En directes de Binissalem amb aquesta darrera hora de l'incendi. Més qüestions, incertesa i preocupació entre les que viuen a l'antiga presó de Palma després de conèixer que la policia local i la policia nacional es desallotjaran de manera forçosa aquest mes de juny. I de ràdio ha parlat amb dues d'aquestes persones que neguen que l'Ajuntament els hagi oferit una solució per viure.
Una d'aquestes persones és Ana Luisa, té 58 anys i en fa 4 que viu a l'antic centre penitenciari. Diu que tant ella com el seu home estan malalts. Ell et sec d'un i està pendent d'una operació de maluc. Els dos viuen dels 1.025 euros de pensió d'incapacitat que rep la seva parella. Ana Luisa assegura que amb aquest doblers no tenen possibilitat de llogar un pis i, a més, diu que l'Ajuntament no ha atès les seves necessitats.
Pues nosotros pues estamos mal ante esta situación, estamos mal, muy nerviosos, muy decepcionados del alcalde porque, la verdad, no nos ha hecho caso para nada. No ha hecho nada, ni nos han ofrecido nada, ni hay nada, porque no hay nada, no tienen casa, se li va a vi tampoco.
En Silvino fa 9 anys que viu a l'antiga presó, té 71 anys i con Ana Luisa està malalt. Pateix una bronquitis crònica i diu que no ha partit perquè la petita pensió de jubilació que rep no li basta per llogar un pis.
¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Ir al parque, comprar una tienda de campaña. Y después vamos a cualquier sitio y nos echan. Como escoria, somos escoria. Eso no puede ser, hombre. Pues muy mal. Muy mal, muy nervioso.
Tant en Luisa com en Silvino, que viuen a la zona on residien els funcionaris de la presó, reclamen una solució d'habitatge després del desallotjament forçós.
Mentrestant, el PSC de Palma reclama al batlle Jaime Martínez que impulsi i aposti pels entorns escolars segurs davant del que consideren una situació d'inacció. Els socialistes han presentat 5 propostes a les juntes de districte, una per junta perquè l'equip de govern posi en marxa ja mesures de pacificació.
Els socialistes reclamen mesures per establir camins escolars segurs que permetin el desenvolupament dels infants en un espai urbà segur, saludable i accessible, diuen. Els socialistes recorden les dades recents sobre la contaminació al voltant dels centres educatius que consideren preocupants. Silvana González és la portaveu adjunta.
Reclamam més entorns escolars segurs, més camins escolars segurs, menys contaminació, més espai públic per a la infància i una aposta decidida perquè Palma avanci cap a una ciutat més amable, saludable i cohesionada per a tothom.
Precisament, fomentar l'ús de la bicicleta entre els infants i reivindicar uns camins escolars segurs és l'objectiu de la bicicletada que avui ha organitzat Sineu en bici i a peu amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta.
Faltaven uns 15 minuts per les 9 del matí quan un bon grup d'infants i qualque pare s'aplegaven a la plaça d'Esfossar de Sineu per recórrer junts el pont més d'un quilòmetre que hi ha entre aquest punt i l'escola Roda Milans.
És molt guai, jo m'encanta anar a bicicleta, així que... M'encanta.
Anant com a tots junts, les amigues, cap a l'escola en la bicicleta i el trobo molt bé. És superguai.
La policia local i Protecció Civil de Sineu han vetllat per la seguretat dels infants durant tot el recorregut i no s'han registrat incidents. L'ambient festiu s'ha imposat durant tot el trajecte. Les cares alegres dels infants així ho evidenciaven.
Està bé que restringin un poc els vehicles perquè, clar... Si no, mos podem fer mal i, pues, clar.
Sempre he volgut anar així per fer un pot de deport.
Algunes famílies també s'han sumat a la iniciativa que ha tingut el suport de l'escola.
M'apareix una idea molt bona, ja que si neu ha augmentat tant la població, hi ha molt de cotxes.
És difícil a vegades, sobretot pels nens, a vegades... Pues no tots els carrers estan adaptats i bueno, se fa difícil.
S'hauria d'implementar, cercar mitjans i recursos que ho fessin possible.
I vist l'èxit de la convocatòria, Sineu en bici i a peu ja pensa a organitzar més bicicletades reivindicatives com la d'avui. Jaume Enrique Vergas és el portaveu.
Nosaltres vam començar a complir en 2 anys, només hi havia 10 bicicletes. Ara, no sé, que n'hi ha 60 aproximadament. I això és el que volem, l'autonomia infantil.
Dues i 38 minuts més qüestions. A Felanitx, l'Ajuntament ha decidit avançar 15 dies el dispositiu de reforç policial d'estiu. L'èxit de la campanya de l'any passat i la necessitat detectada a les zones turístiques han estat els principals motius d'aquesta decisió.
El servei que va començar el passat dilluns preveu donar una cobertura més gran als nuclis costaners i a l'augment de la població que hi ha. A més, es garanteix que les zones turístiques estaran cobertes amb vigilància policial les 24 hores. L'objectiu d'avançar el reforç respon a dues problemàtiques detectades durant les darreres setmanes. D'una banda, es pretén posar fi als renous incontrolats i concentracions de joves a Porto Colom i, de l'altra, controlar i sancionar l'abocament incontrolat de fems i residus a les zones turístiques.
I ho deien també en titulars. A partir de diumenge, les mascotes podran viatjar als busos interurbans del TIP a l'illa. Això sí, sempre que viatgin dins un cistell que no superi les mides establertes similars a les registrades per anar amb avió. Una demanda històrica dels usuaris que, segons els animalistes, però, arriba tard i deixa fora els animals més grans.
Fins ara només hi podien accedir els cans d'assistència, però amb la nova normativa podran fer-ho com els seus curadors, cans amb moixos, fures i petites aus que no siguin de corral. Una vegada iniciat el trajecte, si causa una molèstia, serà el conductor qui decideixi com actuar. La llei que hi havia fins ara no s'actualitzava des de l'any 2016. La nova normativa permet pujar els animals de companyia, però prioritza la seguretat i el respecte. Ho destaca la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra.
Bé, la primera comprovació és pujar en el bus. Les mides del transportí han de fer unes mides concretes. Aquest transportí, l'usuari l'ha de dur o bé damunt les cames o davant del seu propi seient a baix i no poden ocupar un altre seient. Això és molt important perquè l'usuari també s'ha de fer responsable d'aquesta normativa.
Es tracta d'una mesura reclamada des de fa anys pels usuaris del transport públic amb mascotes i pels animalistes. Quique Jimeno, portaveu de Sati Animal, afirma que estan contents, però considera que la norma arriba tard i que exclou els animals més grans.
Porque, claro, estás limitando el acceso a perros más grandes, medianos grandes, que no quepan en ese transportín, cuando además nadie en su día a día lleva un transportín. Y nos quedamos atrás de nuevo respecto a otras ciudades europeas, otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, y sin ir más lejos, en la EMT de Palma, desde hace 4 años, puede ir cualquier perro de cualquier tamaño dentro de los autobuses.
En qualsevol cas, serà el conductor del bus qui decidirà quins animals poden pujar al bus i quins no.
Més qüestions. Primera entrevista de Joan Moranta com a president d'interí del grup ecologista GOP. Fa unes setmanes, la llavors presidenta Teresa Cuenet i 10 vocals de la Junta Directiva van presentar la dimissió per discrepàncies internes en la resta de dirigents. Des d'aquest moment, Moranta ha agafat de forma provisional el lideratge fins a l'assemblea del pròxim mes de desembre, quan s'haurà de triar president definitiu.
Moranta ha tret importància a la dimissió de l'antiga Junta i també a les discrepàncies que la van motivar. En una entrevista al programa El Dia, ha assegurat que el més important és mirar el futur amb optimisme, a la vegada que ha remarcat que els canvis no tenen per què ser dolents, sempre poden servir, a dir, com a revulsiu per a millorar.
Crec que no val la pena ficar dins segons quin tipus de ferides, perquè jo crec que totes les famílies tenen problemes, no? Però jo crec que l'important és mirar cap al futur, i intentar construir un GOP el més fort que puguem.
I a Manacor, avui matí s'ha inaugurat el nou centre cinegètic de Mallorca. S'ubica a la finca de Samola Vella, Sant Macià, i disposa de 47 hectàrees de terrenys que es dedicaran a la promoció de la caça i l'agricultura tradicional.
Després del tancament de Capocort l'any 2020, des d'avui Mallorca torna a disposar d'un centre cinegètic. S'ubica a la finca de Samola Vella, Sant Macià, un espai de 47 hectàrees amb zones de conreus, pinar i ullastrà que es dedicaran a divulgar la caça i l'agricultura tradicional. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca i Pedro Bastard, el vicepresident.
Des de feia moltíssims anys no hi havia un lloc adequat i apte perquè el poguessin desenvolupar la seva activitat i sobretot donar-lo a conèixer a les generacions més joves que són el present i el futur de la nostra terra.
Aquesta finca donarà molta diversitat perquè els col·legis puguin venir aquí i puguin veure el que és el món rural i el que és igual que siguin gran.
A les cases es conserva un molí de sang i s'hi ha instal·lat una exposició sobre la caça. Unes 200 persones, entre escolars i associacions de gent, han assistit a la primera jornada de portes obertes amb una ruta guiada i demostració de diferents modalitats de caça i de feina al camp.
Bé, avui hem dut aquesta modalitat
de caça, que és la falconeria, que és molt antiga, té de 5.000 anys d'antiguitat.
Els cans i vissany pels conills, després tenim argalgos per la llebre.
Ens han mostrat els clapers, que és el projecte de recuperació de conills, que ens han mostrat.
La finca va ser llogada pel Consell de Mallorca l'any 2022 amb un contracte de 10 anys. L'objectiu és que serveixi com a centre de divulgació i també com a punt de trobada per a totes les associacions de caçadors de l'illa, per a cursos i també proves pràctiques.
I també destacam que l'Ajuntament de Marratxí ha aprovat els pressupostos per al 2026, que ascendeixen a 42,6 milions d'euros, quantitat que representa un increment del 8,4% en comparació amb els anteriors.
Pel que fa al Departament de Seguretat Ciutadana, el pressupost augmenta 745.000 euros, un 13% més, el fet que permetrà executar la reforma integral de la caserna de la policia local. Les polítiques d'ocupació i qualificació professional guanyen un 66.000 euros, un 12% més, i el pressupost de l'àrea de medi ambient un 17%. Els comptes aprovats també preveuen una inversió de 1,3 milions d'euros per a la reforma del cementeri municipal.
I amb els pressupostos de Marratxí per aquest 2026 arribarem a les 2:45 minuts. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
David Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
La selecció espanyola és la gran protagonista del dia.
Així és, l'equip de Sònia Bermúdez jugarà avui des de les 9 del vespre a l'estadi de Somos contra Anglaterra, un partit clau de classificació pel Mundial Femení. Té tots els detalls del partit, Marta Sampas.
Bon dia, Gavi, ha arribat el moment. Espanya es juga avui la classificació directa pel Mundial del Brasil 2027 contra Anglaterra, Somos, i amb quatre mallorquines jugant a la seva terra. En aquesta hora continuen concentrades i descansant a l'hotel de concentració i amb un sol pensament, el de guanyar per més d'un gol avui vespre a les angleses i guanyar també dimarts a Islàndia. Aquests resultats són els que donaran el lideratge del grup A3 a les vigents campiones del món, que volen sellejar quan abans la seva participació al Mundial. Cata Coy, Patri Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentei viuran una nit especial, jugant a casa seva amb la seva família i amics a la graderia i amb l'oportunitat de continuar fent història amb el combinat nacional. Sentim la falenitxera Mariona Caldentei.
Sí, crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant. I aquests dies pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre. La resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabent que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar Anglaterra i poder classificar per Mundial.
La rivalitat amb Anglaterra no és novetat i és ben vigent. En els dos darrers enfrontaments, les angleses han aconseguit la victòria i la penúltima va fer mal. Va ser a la final de l'Eurocopa el passat estiu. Sentim la seleccionadora Sònia Bermúdez.
Mira, cada partido es un mundo. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así. Sabemos que tenemos que sumar los tres puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
Bermúdez, que finalmente ha deixat fora de la convocatòria a Jana Fernández i Andrea Medina. I pel que fa a Anglaterra, la seleccionadora Sarina Wiegman té la baixa sensible de la capitana Lia Williamson, que té una lesió als isquiotibials. L'objectiu de ser primeres passa per guanyar avui i fer-ho per més d'un gol. Vos ho contarem tot a partir de les 7:30 des de Somos, en directe per IB3 Ràdio.
Pel que fa a la selecció masculina, els de Luis de la Fuente varen empatar 1-1 a Riazor contra l'Iraq. El gol espanyol el va fer Ferran Torres.
Es un extra siempre que se pueda marcar.
Sí, al final, para mí, si ya es un orgullo representar a mi país, ponerme esta camiseta, pues poder marcar, poder seguir haciendo historia, poder pues ir superando a leyendas como tú has dicho, pues es un orgullo para mí.
I el porter del Mallorca, Leo Román, va debutar amb la selecció absoluta jugant els darrers 17 minuts del partit substituint Joan García. En aquest sentit, afegim que els nous jugadors que han fet feina als entrenaments previs al Mundial i que no estan a la convocatòria oficial varen debutar tots en l'amistós contra l'Iraq, entre ells, com deim, el mallorquinista Leo Roman. El seleccionador va fer aquesta referència al respecte.
La verdad es que se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se haya producido así de esta manera, pero siempre estamos un poco guardando con ciertas reservas, dependía cómo se podía desarrollar el partido, pero ha ido de tal manera que ha invitado a que todos debutaran y estamos, insisto, muy contentos porque se lo han ganado, nos han ayudado muchísimo, son jugadores de mucho futuro.
Leo Roman és el cinquè balear i primer a Eivissenc, que debuta amb la selecció espanyola després de Manuel Olivares, Miquel Àngel Nadal, Albert Riera i Marco Asensio. Més futbol, el mallorquí Carles Cuesta ha renovat com a entrenador del Parma italià després d'aconseguir la permanència aquesta temporada. I en futbol de Can Nostre, el Manacor vol remuntar el 2-1 de l'anada a Santa Eulària per jugar la darrera eliminatòria d'ascens a segona federació. En el partit d'anada, la penya esportiva es va imposar per 2-1. L'eliminatòria ben oberta en vista la tornada diumenge del 12 de mig a les 12 del migdia al camp de la Capellera de Manacor. Sentim el tècnic dels manacorins, Miguel Aguado, en declaracions a IB3 Ràdio, en el que resta pressió als seus jugadors.
Nosaltres som conscients que ells tenen un potencial ofensiu brutal, de que si mos marquen, pues nosaltres haurem de fer un esforç màxim, però no, nosaltres, ells tenen l'obligació de superar ronda i nosaltres tenim il·lusió. I nosaltres, pràcticament, en la classificació de Copa del Rei i en la temporada que estem fent, pues, ja t'he dit, no mos volem aturar, volem seguir, però no tenim cap tipus d'obligació de pujar de categoria.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà les semifinals pel títol de Lliga.
Patint molt, l'equip mallorquí jugarà des de diumenge les semifinals contra el Pozo Múrcia, després d'eliminar ahir a Son Moix el Manzanares en una eliminatòria a tres partits molt feixuga, tant que se va resoldre finalment a la tanda de penals després d'una victòria per a cada equip i un empat a dos ahir amb gols de Fabinho i Piqueras, pròrroga i penals, amb actuació destacada als penals de Barrón, que va aturar el darrer de l'equip manxec, i Piqueras, que va fer el definitiu per a la classificació. Sentim el porter Carlos Barrón.
Lo hemos sacado delante y nos ha costado una eternidad. Sufriendo, no sabemos cómo pasar de otra forma. Esto es el trabajo del día a día y hay que hacerlo. Como lo he dicho, aquí hay que aportar todos. Tenemos un pedazo de entrenador que aquí, Antonio. I nada, vamos a por todas.
El tècnic Antonio Vadillo parla del que ha estat aquesta eliminatòria.
Era una eliminatoria sufrida que se puso desde el primer día con Costa Arriba. Se puso muy fea para nosotros y hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Ante un gran rival.
Vadillo ya parla del próximo rival, al Pozo Murcia.
El Pozo de Liga Regular le ha valido para llegar hasta estas competiciones. Y después, bueno, pues, tanto Copa del Rey como Copa de España no han tenido buenos resultados y ahora también está con presión ellos.
Barrón va aturar el cinquè penal del Manzanares i Piqueras va marcar el definitiu a favor del Palma. El Tanca ha passat avui pels micròfons d'Esports3 per parlar d'aquesta eliminatòria i de com els penals estaven estudiats des de la semifinal europea de Pesaro.
Y la verdad que ha sido una eliminatòria tremenda. Yo creo que también ha disfrutado mucho la gente del fútbol sala, de dos equipos atrevidos. Y bueno, creo que la Champions no salió bastante bien. Y ayer, en cuanto terminó el partido, ya se lo dije a Vadillo que creía que deberíamos de tirar lo mismo de la Champions en el mismo orden. Él también estaba un poco convencido, pensaba como yo.
Ara, a semifinals, el factor pista el té el Pozo Múrcia i el primer partit jugarà diumenge a les 7:30 a la capital murciana.
En pàdel, Gemma Triay, amb la seva companya Delfi Brea, han avançat a les semifinals de Roma.
La menorquina i l'argentina s'han imposat a Tamara Icardo i Claudia Jensen per 2-16-1 als quarts de final del Major d'Itàlia. Tot i començar perdent el primer set per 3-6, la parella número 1 del món ha aconseguit remuntar l'enfrontament guanyant els dos següents sets per 6-4 i 6-3. D'aquesta manera, Triay i Brea disputaran demà les semifinals del Major italià contra la parella guanyadora del duel entre Rodríguez del Pozzo i Fernández Andrés Araujo.
I
acabam amb un repàs poliesportiu.
En bàsquet, la mallorquina Elena Puello fitxa pel València Bàsquet, campió de Lliga i Copa aquesta temporada, després de jugar 2 anys al Casademont Saragossa. Puello ha signat per 2 temporades i viurà la seva segona experiència a la Lliga Espanyola després de completar la seva formació als Estats Units. En els play-offs de l'ACB, el Real Madrid i el Barça hauran de jugar el 3er partit contra la Laguna Tenerife i UCAM Múrcia. El menorquí Sergi Llull és el capità del Real Madrid.
Hemos conseguido igualar la eliminatoria, estamos contentos por el partido, pero sabiendo que todavía tenemos otro partido el sábado para intentar pasar a semifinales.
Pel que fa a l'azul marino, l'equip mallorquí ha anunciat els 2 primers fitxatges, la base sueca Clara Holm i la pivot canadenca Kayla Alexander. En handball, Eugenio Tilves ha renovat el seu contracte amb el handball Eivissa, club en el que ja du un grapat d'anys. Tilves valora la seva renovació a Ivetres Ràdio.
Ya llevo 16 años aquí, que se dice rápido. Empecé con la base coordinando, luego el primer equipo en Primera Nacional, subimos a plata y la verdad estamos, yo creo que bastante consagrados ya en plata, a pesar de que algún año se ha sufrido. La plata es muy, muy complicada, siempre lo decimos. Sí. Pero sí, la verdad es que contentos. Ellos confían mucho en mí, yo estoy muy contento con ellos porque es un club muy, muy serio, la verdad, que cumple todo y es como una pequeña familia y la verdad que contento.
En atletisme, la morera Esperança Cladera ha batut el seu rècord balear dels 100 metres amb un temps d'11.35, marca que la posa entre les 8 millors de la història de l'atletisme espanyol en la distància. En ciclisme, al Giro d'Itàlia, les mallorquines Mavi Garcia i Maria Garau disputen avui la 7a etapa de 159 quilòmetres. A la general, Mavi és 24a i Marina la 101. I en vòlei, el col·locador argentí de 24 anys, Juan Manuel Giulietti, és el primer fitxatge del Conecta Balear Manacor.
Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informatiu migdia.
Maria Dalma Bonet omplirà l'Auditorium de Palma amb L'aigua que no cansa, el seu nou disc, el més mallorquí de la seva trajectòria, dia 27 de novembre. Una actuació que clourà una gira que va començar amb un èxit extraordinari fa uns dies al Palau de la Música Catalana. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Les entrades per a aquesta actuació especial es posen a la venda aquest mateix cap de setmana.
Sí, i L'aigua que no cansa sonarà igual de bé que sona el disc i el vinil, tal i com ha destacat l'artista, li agrada que passi els seus treballs. Satisfeta, orgullosa i estimada, aquest primer treball des del seu retorn a Mallorca, amb músics i enginyers d'aquí com Toni Pastor, Marc Grasses, Tomàs Salom o Mateu Picornell, i també amb el segell i la cura de Blau, ha deixat Bonet amb ganes de repetir experiència.
Vull aquesta estima, vull aquesta calidesa, vull aquesta llum. Ojalà aquest començament pues sigui per més temps i que jo pugui anar fent aquest camí tal com l'he començat un poc, no?
Un camí que fa 60 anys que recorre, transformant les seves experiències en versos i els versos en cançons, parlant d'ella, però també insisteix recollint allò que diu la gent amb un objectiu ben concret.
M'agradaria que no fossin una cosa d'un menjar cada dia quotidià i que mos acostumàssim a veure pues, si gent moria a la nostra Mediterrània, a matar dones, bueno, a que passen coses horroroses i els polítics no se moven. Vull dir, tot això que pareix així amontonat molt gros, però és que ho és molt gros.
Bonet ha tornat a la llum de Mallorca i potser la llum no ha canviat, però la resta sí que ho ha fet, afirma Bonet, i ho ha fet d'una forma dramàtica.
A destruir, destruir, destruir. No sé fins a quin punt podem aguantar aquest sofriment, perquè és un sofriment, perquè hem viscut una altra Mallorca i que considerem que si no se defensa aviat ens quedarà molt poc espai per defensar.
Amb el cançoner del Pare Ginar com a referència, amb Blai Bonet de company, amb l'amor i la denúncia per bandera, L'aigua no cansa ha rebut ja més de 90.000 escoltes a Spotify.
I tenim temps per anar al cinema també perquè avui torna a ser divendres i hem triat, Sandra, un parell de les estrenes més destacades.
I la primera, La Luz, ben relacionada amb l'actualitat, amb la visita del Papa.
Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
Creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
Delito, lo que tú has hecho es delito.
Protagonitzada, diuen, per un extraordinari Alberto San Juan, la cinta parla sobre la més que denunciable gestió dels abusos sexuals a infants dins l'Església Catòlica i que té a l'estat espanyol un dels seus exemples més clars. Dirigida per Fernando Franco, complementen el repartiment Pedro Casablanc, Miquel Reyán i Maria Galiana.
Este lugar crea salas.
Seguim parlant de terror perquè diuen que A24 acaba de reinventar el gènere amb aquest Backrooms, on el seu director, el joveníssim Kane Parsons, adapta el llargmetratge als vídeos que va fer per YouTube i que superaren els 197 milions de visionats. I tot amb els espais liminals, ja sabeu, pàrquings, passadissos, centres comercials, inquietament solitaris, com a protagonistes.
¡Pobrecillo! ¡Lo ha apuñalado! Habla bien, mi pronombre es ella, ¿vale?
I potser d'aquí un temps Backrooms apareixerà parodiat a Scary Movie. De moment, el sisè lliurament de la saga no ha arribat a temps i la crítica dels germans Wayans va dirigir d'aquesta vegada sobretot a la cultura woke. Diuen que força de rialles volen cancel·lar la cultura de la cancel·lació. Veurem, Sara, si ho aconsegueixen. Tot això i més coses, Sara, per cert, a partir de dilluns i fins dijous, la festa del cinema, entrades a 3,50 €.
Arribem a les 3. El senyal als horaris, com cada dia, repassem les notícies més destacades d'aquest divendres 5 de juny. Amb una informació de darrera hora, el Suprem confirma que el convent de Sant Jeroni, a Palma, és propietat de les monges i no del bisbat de Mallorca, Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia. Acaba així més d'una dècada de controvèrsia judicial encetada el 2014 pel bisbe Javier Salinas. El Tribunal Suprem ha rebutjat a la seva totalitat el recurs de cassació presentat pel bisbat contra la sentència que atorgava la propietat del cèntric monestir a les monges jerònimes que l'habiten des de l'any 1485. A més, la diòcesi de Mallorca haurà de fer front al pagament de les costes judicials.
La Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per agredir sexualment la seva dona i agredir-la brutalment en presència dels seus fills menors d'edat.
L'agressió es va produir al domicili familiar durant l'aniversari de la víctima després que aquesta rebutjés mantenir relacions sexuals. L'home la va colpejar fins deixar-la inconscient i li va prendre el telèfon per evitar que demanés ajuda. La filla major va aprofitar que el pare dormia per enviar un missatge de socors a una amiga de l'escola. L'home va ser detingut a prop de la casa i ara ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament després de comparèixer davant el jutge.
Més coses, el Consell de Mallorca ha aprovat sense sorpreses la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
Si no hi ha res de nou, podrà aplicar-se a partir de l'estiu de 2027. Abans, la iniciativa serà remesa al Parlament per a la seva aprovació definitiva, de moment sense data prevista. Només Vox s'ha abstingut a una norma a la qual s'havia posat des del primer moment. La resta de grups al Consell han votat a favor, però per a tota l'oposició la normativa arriba massa tard. El Consell, en canvi, confia que pugui entrar en vigor l'estiu de l'any que ve. Són la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i el conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio.
Vull recordar que el març de l'any 2024, Més per Mallorca va registrar en el Parlament una proposició de llei per l'entrada de vehicles i se va plantejar amb una solució de manera clara i decidida i que va fer el Partit Popular, va votar en contra l'any 2024.
Ja ens hem posat en marxa per preparar el següent estudi de càrrega per tenir-ho tot llest per poder aplicar aquesta llei i que tot d'una entri en vigor la següent temporada turística ja sigui una realitat aquestes limitacions.
Els titulars de la jornada passen també per les declaracions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire. Se'n desvincula per complet.
El president espanyol ha negat-se el guant en aquesta presumpta trama per torpedinar les investigacions judicials al seu partit i al seu govern, i assegura que mai hauria tolerat les maniobres de l'exmilitant socialista.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
Des de l'oposició, el Partit Popular ha aprofitat les darreres informacions per sol·licitar la compareixença urgent de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, en el Senat, després d'haver reconegut dues reunions amb Leire Díaz. Els populars també demanen la dimissió d'ella i la del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I un dia més, després de l'inici de l'incendi del polígon de Binissalem, 14 naus continuen inoperatives per mort del foc.
Els bombers continuen retirant runes a l'espera que el combustible que alimenta les brases s'extingeixi. Els tècnics apunten que l'incendi encara crema i que s'allargarà la seva extinció.